Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola de nou, ja som dijous una altra vegada i hem passat 20 hores d'aquest dijous, per tant són les 8 del vespre. I què passa el dijous a les 8 del vespre? Doncs que a Ràdio Sabadell es parla d'òpera, ves per on. Ja ho sabeu, això, eh? Ho teniu ben apuntat a les agendes, la ràdio punt, la impaciència, tot frisant per saber de què ens parlarà avui aquesta gent. Doncs aquí estem, i de nou puntuals i matents als vostres desitjos. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda. Comencem.
Spoken. Delphi, 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 the oracle! veig de ravenic brat. Blanda!
Captain of spears, command your answer me straight out. Has this message truly been sent by the Oracle of Delphi? I am your priest. Show us the messenger.
Show us the messenger. Show us the messenger.
He cannot answer.
This is a trick.
He's in the pay of the Greeks. He forges oracles to cheat us. Ask him his price, ask him his price, for telling us these tales of Delphi.
Avui hem començat amb un fragment poc conegut, realment molt poc. Virgin of Troas correspon a l'escena inicial de l'òpera en tres actes, Troilus and Cressida, amb llibret de Christopher Hassell i música de William Walton, basada no en l'obra de Shakespeare del mateix títol, sinó en un poema també anomenat de la mateixa manera de Geoffrey Chaucer, el conegut literat anglès del segle XIV, autor dels contes de Canterbury. En aquest fragment hi sentíem Clive Bailey com a Calcas, James Thornton com a tenor, el cor de l'òpera North i l'orquestra English Northern Philharmonia, dirigits per Richard Hickox. Bé, avui de què va la cosa? Doncs recordareu que fa només 5 setmanes, en el programa número 347, radiat el 13 de desembre, introduïm el tema de l'òpera anglesa en el segle XX, com a part de la sèrie que venim dedicant a l'òpera composta a les Illes Britàniques, poc coneguda a casa nostra. Us vaig dir que, com que hi havia força material, hauríem de dividir-ho en dos programes. Doncs bé, avui us proposem el segon sobre l'òpera anglesa del segle XX. Haig d'admetre que potser avui la música serà una mica més àrida de l'habitual perquè cada cop anem a dates més properes als nostres dies i ja sabeu que la música ha canviat molt des de l'època daurada de l'òpera. Però em sembla interessant, de tant en tant, proposar programes com aquest perquè es pugui veure l'evolució de la música i de la manera de cantar al llarg dels segles. Si volem conèixer una mica sobre l'òpera, hem d'estar oberts a escoltar-ho tot. De totes maneres, he procurat escollir fragments que siguin agradables de sentir, eh? Ja em disculpareu, però tocava fer aquest programa. Bé, dit això, el primer compositor que portem avui és William Walton, Sir William Walton, nascut el 29 de març de 1902 a Oldham, Lancashire, al nord d'Anglaterra, en el si d'una família musical. De nen va pertànyer al cor de la catedral de Christ Church a Oxford, on va rebre educació musical i van descobrir el seu potencial. Després va caure sota la protecció de la família Sitwell, que li va donar una àmplia educació cultural, rebent lliçons de música de gent important, com Ernest Ansermet i Ferruccio Busoni. Aquesta família era una família molt rica, anglesa i molt excèntrica, dit sigui de pas. Va conèixer Stravinsky i Gershwin i va compondre un quartet de cordes que va impressionar Alban Berg en persona, que el va portar a conèixer Arnold Schoenberg. Bé, no explicarem tota la seva vida aquí, no hi cap. Diré que cap a mitjans de la seva vida va deixar Anglaterra i es va instal·lar amb la seva dona a l'illa italiana d'Ischia, on va morir el 8 de març de 1983. En aquells moments, Walton havia deixat de ser vist com un compositor modern i algunes composicions seves van ser qualificades com a passades de moda. Entre elles aquesta òpera Troilus and Cressida, estrenada a Covent Garden el 3 de desembre de 1954, amb èxit moderat. L'òpera no ha tingut gaire recorregut, però s'ha vist, entre d'altres llocs, a La Scala, a la New York City Opera i a l'Òpera de San Francisco. William Walton només va intentar una segona incursió en el món operístic, en aquesta ocasió una òpera curta, The Bear, L'Os, subtitulada Una extravagància en un acte, el llibret és de Paul Dent, basada en una obra d'Anton Chekhov, una òpera de només tres personatges. L'obra fou un encàrrec de la Fundació Kutchevitsky el 1958 i està dedicada a la memòria del famós director rus exiliat als Estats Units, Sergei Kutchevitsky, i de la seva esposa Natalia. Però jo no sé si l'home era mandrós o què, però ni va començar a treballar fins al 1965, i The Bear no es va estrenar fins al 3 de juny de 1967 al Jubilee Hall d'Aldeburgh, petita ciutat de la costa de Suffolk, on Benjamin Britten hi va fundar un prestigiós festival de música el 1948. Aquesta òpera, una comèdia, ha gaudit de més popularitat que l'altra, que és de gran format. I ara us proposo un fragment d'aquest os d'arrels russes, Madame Je vous prie, amb Alan Opie, Smirnov i Della Jones Popova. L'orquestra és la Northern Sinfonia i el director Richard Hickox.
Madame, je vous prie, sortez d'ici with me and let us walk together in this delightful weather. Notre rôle, Madame, je voudrais sortir ici with me. I feel so very gay that you will not repay my
d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El nostre següent compositor d'avui és Sir Michael Tippett. Nascut a Londres el 2 de gener de 1905, va passar la seva infància en internats i va estudiar música en el Royal College of Music de Londres, on fou alumne de composició de Ralph Vaughan Williams, un dels compositors que van tractar en el programa anterior de la sèrie, i de direcció de Sir Adrian Boult. La seva activitat musical la va iniciar en la dècada dels anys 20, tot dirigint orquestres locals en el comtat de Surrey. Tippett va començar la seva activitat de compositor una mica tard i fou molt crític amb les seves primeres obres, tant que quan tenia 30 anys ho va destruir tot. I es va posar a estudiar contrapunt i fuga amb Reginald Owen Morris, compositor i docent anglès que exerciria notable influència en l'obra de maduresa de Tippett. No fou un compositor gaire prolífic, malgrat la gran extensió de la seva carrera d'una seixantena d'anys. Doncs va morir a Londres el 8 de gener de 1998, acabats de complir els 93. Pel que fa a òperes, en va fer 5, de les quals us en presentem aquí una, la primera d'elles, The Midsummer Marriage, el matrimoni a mig estiu. The Midsummer Marriage és una òpera en 3 actes amb llibret del mateix compositor, estrenada a Covent Garden el 27 de gener de 1955, sota la direcció de John Pritchard, i tenim com a protagonista femenina Joan Sutherland, l'única vegada que aquesta eminent soprano australiana va participar en l'estrena absoluta d'una òpera. L'estrena va provocar controvèrsia degut a que es va considerar el llibret com a força confús, degut a l'ús per part de Tippett de simbolismes i referències psicològiques, sota la influència de Carl Jung. Es tracta d'una òpera temàtica fantàstica en la línia del somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Veiem en ella una lluita per harmonitzar lo físic amb lo espiritual, el món real i el món del somni, protagonitzada per dos joves amants, Mark i Jennifer, amb fortes pinzellades de cerimònia mística en l'estil de la flauta màgica, òpera amb la que comparteix nombrosos elements en comú. Bé, realment jo penso que sí, que l'argument és una mica confús, amb massa anades i vingudes. I la música és també una mica feixuga de digerir en consonància amb la fama d'iconoclasta de Sir Michael Tippett. Fora d'Anglaterra, aquesta òpera només s'ha produït a Alemanya, Suècia i els Estats Units. En sentirem tot seguit un fragment que és una dansa. Un dels temes presents és la dansa sense fi de la naturalesa i cada estació hi és present. Aquesta és de l'acte segon, la dansa The Air in Spring, l'aire a la primavera, amb l'orquestra de Covent Garden dirigida per Sir Colin Davis.
Parlem d'òpera.
Walter Lake fou un compositor anglès de curta vida, nascut a Wimbledon prop de Londres el 22 de juny de 1905 i mort en acció de guerra a Tobruk, Líbia, el 12 de juny de 1942, només 10 dies abans de complir els 37, mentre servia en un regiment de tancs. L'any anterior s'havia enrolat en l'exèrcit britànic per combatre la Segona Guerra Mundial. Va estudiar composició en el Christ's College de Cambridge i es va graduar el 1926. Després i durant 2 anys més va seguir estudis a Berlín sota el mestratge de Paul Hindemith. La seva carrera el va portar sobretot a l'àmbit teatral, acceptant encàrrecs, primer petits i després més importants en aquest àmbit. La seva composició més coneguda és, però, no teatral, el concertino per a clave i orquestra de cordes. També destaquem l'obertura Agincourt i la música que va compondre per diverses pel·lícules documentals, sent la partitura més coneguda, en aquest sentit la de The Song of Ceylon, la cançó de Ceylon, posada com a exemple clàssic de l'ús creatiu de la música en relació a les imatges del film. Pel que fa a la música per l'escenari, a banda d'algunes partitures de música incidental, Lake va compondre revistes musicals, una pantomima i un parell d'òperes còmiques, la segona de les quals és Jolly Roger or the Admiral's Daughter, Jolly Roger o la filla de l'almirall. Òpera còmica en 3 actes amb llibret de Scobie McKenzie i B.C. Clinton Bedley, fou estrenada a l'Òpera House de Manchester el 13 de febrer de 1933. L'1 de març del mateix any ja es va presentar en el mític Teatre Savoy de Londres. Després va passar al Teatre Liceum i en total va gaudir de 199 representacions. Uns 6 mesos ininterromputs, una fita dins la gloriosa línia iniciada per Sir Arthur Sullivan i continuada després per Sir Edward German, la de les operetes o òperes còmiques angleses. I d'aquesta obra us en proposo un fragment. Fiddle and Fife and Drum, un cor que inicia l'acte tercer. The Ambrosian Singers i la BBC Concert Orchestra sota la direcció d'Ashley Lawrence. És d'una retransmissió de la BBC del 21 de desembre de 1972.
Thank you.
Parlem d'òpera, cada dijous a Ràdio Sabadell.
I el nostre proper compositor no és tal, sinó compositora. Com sabeu, aquest món de la composició operística és bàsicament un món masculí, o ha estat tradicionalment així. Actualment hi ha més dones presents en el ram. Avui us en portarem no una, sinó dues compositores britàniques. I fixeu-vos que dic britàniques i no angleses perquè una és escocesa. Dues dones que han compost òpera durant el segle XX i, per tant, tenen el seu lloc en aquest programa. De fet, ja les varen presentar, les dues a la vegada, també en el programa número 308 del 4 de gener de 2018, dedicat a les dones compositores. Anem, doncs, a parlar de la primera, Phyllis Tate, nascuda a Buckinghamshire el 6 d'abril de 1911 i mort a Londres el 29 de maig de 1987. Filla d'un arquitecte, la seva família no els va fer gaire gràcia que la noia es volgués dedicar a la música, però finalment va poder rebre educació formal en aquest camp a la Royal Academy of Music a partir del 1928. Però les composicions que va fer fins a mitjans anys 40 les va destruir ella mateixa degut a la seva extrema autocrítica, com Michael Tippett, que dèiem abans. Tate, però, a diferència de Tippett, fou una compositora molt prolífica que va tractar nombrosos gèneres. Música orquestral, de cambra, sacra, per a piano, vocal, òpera, opereta, etc. Entre les seves obres més conegudes hi trobem l'òpera The Lodger, l'hoste o el llogater. Aquesta òpera en dos actes, amb llibret de David Franklin, fou un encàrrec de la Royal Academy of Music, on va tenir lloc l'estrena el 16 de juliol de 1960. L'argument de l'òpera es basa en la història de Jack l'Esbudellador, que és el lodger, llogater, del títol. Després de la seva estrena, l'obra fou emesa per la BBC el 2 de febrer de 1964 i és d'aquella emissió radiofònica que se'n va fer el CD editat el 2015 i del qual ara en sentirem un fragment de la primera escena de l'acte primer. There is Young Joe, amb Owen Branigan, George, Joe Chandler, Joe, Johanna Peters, Emma i la BBC Northern Orchestra dirigida per Charles Groves.
There's young Joe, you don't want him to see you like this. It will be all right, you'll see. Give us a kiss. Joe Chandler, come to see us.
Hello, Joe. Sit you down.
Evening, Mrs. Bunting.
Please, Constable Chandler, remembering you are on oath, to what do we owe the pleasure of this unexpected visit?
I just wondered how Daisy was, or if you'd heard from her this week.
Our daughter hardly ever writes to us.
I just wondered, that's all.
We've not heard a word from Daisy for weeks, but that doesn't mean that she has forgotten us, or you either.
What with the fire drawing nicely and the evening paper, things are looking up for George Bunton, Esquire.
Our luck has turned, Joe. We've got a launcher.
I am glad to hear it, Mrs. Bunting. You deserve some luck.
A nice man, a gentleman, and quiet and generous. I'm sure we've been very lucky.
What about this Jack the Ripper, Joe? The paper says he did in another girl last night in Marylebone. And you three chaps don't even know what he looks like.
That's where you're. Listen to this. Height 6 feet. Dark hair. Pale complexion. Long dark coat. Top hat. it to carry a long, thin leather bag of unusual type. A long, thin leather bag. Yes, that's what our chaps think he carries his knife in. A butcher's knife!
It's horrible!
Every policeman has that description in his pocket tonight. Tomorrow, it will be in all the papers. There will be 5 million people looking for him in London.
What's that? Has he gone out?
Yes, our gentleman's gone out.
What was that again? Tall?
6 feet. Dark.
What are you doing at the window, Emma?
Nothing. I've just been watching a gentleman. He's gone out
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
La segona compositora, l'escocesa, encara és viva. Es tracta de Thea Musgrave, nascuda el 27 de maig de 1928 a Edimburg, és a dir, que ara mateix té 90 anys. Va estudiar a la Universitat d'Edimburg i al Conservatori de París, on fou alumna de Nadia Boulanger. El 1970 es trasllada als Estats Units, on exerceix de professora a la Universitat de Califòrnia, i l'any següent es casa amb Peter Mark, violinista i director d'òpera. El seu catàleg de composicions inclou tant música instrumental com vocal, amb especial incidència en les òperes, de les quals n'ha compost 10, entre el 1955 i el 2003. La més destacada de les quals és Mary, Queen of Scots, sobre la figura de la reina Maria Stuart, un episodi que res té a veure amb l'òpera de Donizetti i que data del 1977. Aquesta òpera, en tres actes i llibret de la mateixa compositora, fou estrenada el 6 de setembre de 1977 en el King's Theatre d'Edimburg, durant el festival que cada any té lloc a la capital escocesa, a càrrec de la companyia de la Scottish Opera, que havia fet l'encàrrec de la mateixa a Thea Musgrave, que va dirigir l'orquestra en l'estrena. La Scottish Opera la va portar de turner pel Regne Unit i també en va oferir una representació a Alemanya, a Stuttgart. El març de 1978, una nova producció de la Virginia Opera va significar la premiere d'aquesta obra als Estats Units. En 1981 es va donar la New York City Opera. En ambdues ocasions va dirigir l'orquestra Peter Mark, el marit de Thea Musgrave. El llibret de Mary Queen of Scots es pren algunes llibertats històriques barrejades amb fets reals. El moll de l'os de l'argument el conformen les turbulentes relacions de la reina escocesa amb el seu germanastre, el comte de Moray, el seu marit Lord Darnley i el seu seductor i posterior tercer marit, el comte de Bothwell. Us proposo que sentim del primer acte d'aquesta òpera el Cor de la Pau, amb Francesco Sorianello, Lord Gordon, Robert Randolph, el comte de Morton, el cor i l'orquestra de la Virginia Òpera dirigits per Peter Mark. És un enregistrament en viu fet a Norfolk, Virginia, el 2 d'abril de 1979.
Cheers. treason, abominable treason.
Treason, a treason, who is betrayed?
Scotland is betrayed. Your good people are betrayed.
What is happened? Who is the traitor? Tell us, Odin, tell us you.
1 year since the Queen's return, and there has been a peace. But now Eton is dead, suddenly, mysteriously, enclosed by the cold walls of a prison, he once warned me never to trust James Stewart. Now his tongue is forever silenced, and I am the one who must be his messenger. Trust not James Stewart. He has killed the Queen's Cardinal. He is a traitor. Let us rise against him. Joyous day.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara parlem d'un compositor que jo crec té força anomenada a casa nostra, Michael Nyman. Pianista, musicòleg, crític i compositor, Michael Nyman va néixer en el si d'una família de classe obrera a Stratford, a Londres, el 23 de març de 1944. Va estudiar en el King's College de Londres, així com a la Royal Academy of Music. És molt conegut per la música que ha compost per diverses pel·lícules, sobretot les dirigides per Peter Greenaway, i la que va disparar la seva popularitat, El piano de Jane Campion, que data del 1993 i que, ho recordo molt bé, a mi em va semblar un absolut conyàs de pel·lícula, insuportable. De la música no me'n recordo, ho sento. També és conegut com a compositor d'òperes, de les quals n'ha creat com una set, la més popular de les quals és The Man Who Mistook His Wife for a Hat, l'home que va confondre la seva esposa per un barret. Es tracta d'una òpera de cambra d'un sol acte, amb llibret de Christopher Rowlands, inspirat en un estudi clínic del neuròleg Oliver Sacks. L'estrena va tenir lloc a l'Institut d'Art Contemporani de Londres el 27 d'octubre de 1986. Es tracta d'una partitura típicament minimalista i en ella Niemann utilitza algunes cançons de Robert Schumann. L'argument va d'un neuròleg que estudia el cas d'un cantant que sofreix d'agnòsia visual, una síndrome que provoca problemes per reconèixer els objectes o persones que un està veient. Els altres personatges són el doctor P i la senyora P, que sembla que estan basats en personatges reals. D'aquesta curiosa òpera sentirem tot seguit el fragment titulat The River, el riu. Ray McPherson, el neuròleg Matthew Trevino, doctor P i Rebecca Showell, Mrs. P, amb la Nashville Opera Orchestra dirigida per Dean Williamson.
What do you see now? I see a river.
Yeah. of a smile. Did he know? Were they playing an elaborate joke? Who was examining whom? I could make no sense of what I'd seen in terms of conventional neurology. A professional musician, a practicing teacher, mistake.
Parlem d'òpera.
I acabem ja endinsant-nos més aviat cap al segle XXI. Parlem del jove, però ja molt destacat, compositor anglès d'òperes, Thomas Addis, nascut a Londres el 1 de març de 1971, que a més és pianista i director d'orquestra. Va estudiar en el King's College de Cambridge a la Guildhall School of Music and Drama londinenca. De 1999 al 2008 va ser director del prestigiós Festival d'Aldeburg, fundat per Benjamin Britten el 1948. Pel que fa al gènere operístic, Addis ha creat tres obres: Powder Her Face, del 1995, The Tempest, basada en l'obra homònima de Shakespeare del 2004, i The Extermination Angel, estrenada en el Festival de Salzburg del 2016. Avui sentirem la segona, The Tempest, en tres actes i llibret de Meredith Oakes. L'estrena va tenir lloc a la Royal Opera House Covent Garden de Londres, teatre que l'havia encarregat del compositor el 10 de febrer de 2004, sent aclamada per la crítica. Òpera, doncs, estrictament contemporània, de la qual sentirem el cor de l'acte segon, Alive Awake, amb el cor i l'orquestra de la Royal Opera House, dirigits pel mateix Thomas Addis. Escolta tu, resulta que avui ens ha sobrat temps per tancar el programa. Havia previst una cosa, però com que no té res absolutament a veure amb tot el que hem dit avui, he decidit deixar-ho per un altre dia. Així que us proposem un fragment extra de música. Us deixo per tancar el programa amb una obertura. Paradoxes de la vida. La de Jolly Roger or the Admiral's Daughter, de Walter Lake. I aprofito, ara sí, per acomiadar-me de tots vosaltres, tot emplaçant-vos al nou programa que podreu sentir d'aquí a 7 dies, d'acord? Au, adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.